Mentre sobre el terreny continuen els atacs, l'Iran i els Estats Units mantenen les posicions molt allunyades. La República Islàmica no accepta les condicions que va posar sobre la taula Donald Trump. De fet, nega de totes que estigui negociant amb els Estats Units un alto al foc i continua controlant l'estret d'Hormuz. En el flanc bèl·lic entre Israel i el Líban també continuen els atacs.
I al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez s'ha fet fort amb el no a la guerra davant del Partit Popular i Vox, a qui acusa de ser còmplices de Trump. Demà té els suports assegurats per tirar endavant el primer bloc de mesures antiguerra amb diverses rebaixes fiscals.
Catalunya nit.
La Generalitat estudia una multa milionària contra el fons propietari de l'edifici del barri de Gràcia, on avui s'ha ajornat un desnonament per la pressió veïnal. Tècnics del govern hi han trobat irregularitats que poden comportar sancions de 90.000 euros per pis. Sobre aquesta qüestió, avui hi posarem la mirada de la Judit Colell.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy, vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso... Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años, yo simplemente que es que quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto.
És Noelia Castillo, la noia de 25 anys que demà rebrà l'eutanàsia després d'un periple judicial d'un any i mig a causa dels recursos del seu pare. Per primera vegada l'hem sentida, ha estat en una entrevista a Antena 3 explicant ella mateixa els motius pels quals ha pres aquesta decisió i el dolor que pateix. Les entitats que defensen la llei de l'eutanàsia treballen amb una proposta al Parlament per evitar que un cop ja hi ha l'aval dels experts i d'un tribunal, una tercera persona ho pugui recórrer a instàncies superiors. Ens ho explicaran d'aquí uns minuts.
L'Església Anglicana ja té al capdavant una dona per primera vegada a la història. Sara Malali ha estat nomenada nova arquebisbe de Canterbury i s'ha convertit d'aquesta manera en la líder religiosa de més rang a l'Església d'Anglaterra. Això sí, no sense la condemna de diversos arquebisbes de l'Àfrica, precisament pel fet de ser dona.
No ens hem pogut resistir a posar una de les seves cançons més emblemàtiques, però els britànics Sweat presenten aquesta nit els nous temes del seu últim disc, Antidepressants, Dancing with the Europeans. Hi ha anat el Marc Ruiz i amb ell escoltarem algun dels seus nous temes.
Són les 10 i 4 minuts, si ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Negociar és cosa com a mínim de dues parts i l'Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units al final de la guerra. El seu ministre d'Afers Estrangers diu que una cosa és un intercanvi de missatges a través de mediadors i l'altra diferent, negociar un alto al foc. Reconeix que estan examinant la proposta de 15 punts de Donald Trump, però assegura que el seu objectiu és resistir l'ofensiva militar nord-americana i israeliana. Mentrestant, Israel aprova l'activació de 400.000 reservistes més i el Líban, el líder de Hezbollah, també rebutja negociar sota el foc enemic. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
L'Iran confirma haver rebut la proposta de 15 punts enviada pels Estats Units, que a efectes pràctics implicaria cedir en quasi tots els punts importants, però avisa que no hi ha negociacions en marxa. És més, el ministre d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, fa sang dels constants girs de guió de Donald Trump.
No van dir rendició incondicional? Aleshores, per què parlen ara de negociacions? No té cap sentit. Ho explicaré després, que no hi ha negociacions.
Qui està molt pendent d'aquesta teòrica possibilitat que la guerra acabi és Israel, que en qualsevol cas no ha deixat en cap moment d'atacar l'Iran ni de rebre míssils en resposta. Netanyahu ha aprovat que l'exèrcit pugui cridar fins a 400.000 soldats reservistes més perquè avisa, mentre no hi hagi acord, els seus bombardejos continuaran tant a l'Iran com al Líban.
El desbandallament de Hezbollah continua i està relacionat amb una confrontació més àmplia amb l'Iran, que encara està en curs, contràriament al que diuen els mitjans de comunicació. I també estem compromesos a fer tot el possible per transformar profundament la situació al Líban.
El Líban podria ser un dels punts de fricció més importants d'aquest teòric acord. Segons l'agència Reuters, l'Iran vol incloure la fi de les hostilitats entre Israel i Hezbollah en qualsevol pacte. Recordem que un dels punts del pla de Trump és precisament exigir que l'Iran deixi de patrocinar milícies al Pròxim Orient, la principal de les quals és Hezbollah. De moment, el líder de la milícia xiïta, Naim Qassem, ha avisat que els seus homes estan disposats a lluitar sense límits.
Doncs bé, malgrat les declaracions públiques dels dirigents iranians, els Estats Units insisteixen que les negociacions amb Teheran estan en marxa i que més val que acceptin un acord o bé els atacs nord-americans seran molt més durs. La portaveu de la Casa Blanca adverteix el règim dels ayatolars que s'han de rendir. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
L'Iran diu que no negocia, els Estats Units asseguren que ho estan fent. En què quedem? És difícil.
Sí, segurament deuen haver-hi contactes en aquests moments entre les dues parts a través del Pakistan o d'altres països mediadors. Sembla que Washington ha passat efectivament una proposta, sigui de 15, d'uns quants punts, d'una quinzena de punts, com en el passat va fer amb Hamas i les negociacions sobre Gaza. Repeteixen aquest model. El vicepresident J.D. Vance, l'Steve Witkoff, el Jared Kushner, el secretari d'Estat Marco Rubio, tots estan involucrats en aquests contactes a través de països que tots dos contendents, diguem, consideren mediadors. Aquesta proposta, efectivament, l'estan valorant les autoritats iranianes, com sentíem dir al seu ministre d'Exteriors, i de moment no la compren. Però d'aquí a que hi hagi o no hi hagi negociacions, depèn de com es miri, no? Les converses són negociacions, que és exactament el que està passant, però que hi ha contactes indirectes, segur. Ara, la portaveu de la Casa Blanca, com deies, Caroline Leavitt, avui no ha volgut concretar amb qui està parlant l'administració Trump, és el que li preguntava oi a l'Oriol Serra. Sí. No se sap encara, no vol donar detalls de la negociació ni del contingut, però reitera que les converses efectivament continuen.
No l'han rebutjat. Les converses continuen i són productives, com va dir el president dilluns, i ho continuen sent. Però vaig veure un pla de 15 punts publicat als mitjans i vull advertir els periodistes d'aquesta sala que no informin sobre especulacions de fonts anònimes. La Casa Blanca no ha confirmat mai aquest pla complet. Hi ha elements certs, però algun dels articles que he llegit sobre el pla no es basen del tot en fets.
Leavitt adverteix la República Islàmica que s'ho pensi molt abans de donar una resposta definitiva, perquè si no accepta, diu, la derrota o que estan perdent la guerra, l'ofensiva que vindrà després serà molt més dura.
No cal que hi hagi més morts i destrucció, però si l'Iran no accepta la realitat i no entén que ha estat derrotat militarment i que això continuarà, el president Trump s'assegurarà que siguin colpejats més fort que mai. El president no va de farol i està disposat a desencadenar més destrucció. L'Iran no hauria de tornar a fer un mal càlcul.
Això ho hem de marcar en els discursos de dos països que estan en guerra i que cadascú està dient que un guanya, que l'altre aguanta, que l'altre no resisteix. En fi, tot plegat passa el mateix dia que es publica l'últim sondeig sobre la popularitat de Donald Trump, que diu que està al nivell més baix des de que va començar aquest segon mandat. El 36% dels nord-americans aproven la seva gestió, per tant, pràcticament un terç de la població dels Estats Units.
Gràcies, Ignasi. Doncs enmig d'aquesta estira i arronsa entre Washington i Teheran, el secretari general de les Nacions Unides renova l'aposta diplomàtica per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. Antonio Guterres diu que s'ha anat massa enllà i demana a les parts que aturin els atacs. Denuncia el patiment humà i l'impacte econòmic global, també amb el tancament de l'estret d'Hormuz. En un gest per contribuir i pressionar per la pau, Guterres ha fet aquest anunci.
Hi ha diverses iniciatives de diàleg i pau en marxa. Han de tenir èxit. Acabo d'anomenar John Arnault com a enviat personal meu per liderar els esforços de l'ONU sobre el conflicte i les seves conseqüències.
A tot això, mentrestant, hi ha una altra guerra que continua, és la de Rússia i Ucraïna. Avui hi ha hagut almenys 3 morts en un atac ucraïnès que ha estat massiu contra Rússia i zones ocupades del propi país, així ho informen fonts oficials. Les forces de Kiev han llançat prop de 400 drons, dels quals les defenses russes n'han abatut la pràctica majoria. Alguns han impactat, però, en un port important del nord-oest, a la regió de Leningrad, on s'ha declarat un incendi. Fonts ucraïneses diuen que és una terminant petroliera. Una de les víctimes ha estat a la regió de Belgorod i les altres dues a la part de Kherson, sota control rus. Això és al sud d'Ucraïna. Ha estat l'endemà d'un dels atacs més importants de Putin des de l'inici de la guerra, amb un miler de drons. Avui n'ha llançat uns 150 que han causat un mort a Odessa, segons els serveis d'emergències.
Quatre minuts i arribarem a 11:15 de la nit. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat el seu no a la guerra davant del Partit Popular i Vox, els quals acusa de callar davant dels atacs de Trump a l'Iran. En una llarga sessió al Congrés sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, Sánchez ha exigit a Feijó el seu suport a les mesures anticrisi i el líder del Partit Popular l'ha acusat d'alinear-se amb els règims dictatorials. Això ens porta cap a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Hola, bona nit.
Sánchez ha passat a l'atac des del primer minut, eh?
Sí, només començar ha contraposat el seu no a la guerra de l'Iran amb el suport d'Aznar a la guerra d'Iraq.
Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa.
I ha alertat que els efectes del conflicte de l'Iran seran molt pitjors que aquell, per això carrega contra el PP i Vox per no aixecar la veu contra Trump. Feijó l'acusa de rebre l'agraïment dels ayatolàs.
Patriotismo no es servilismo, señorías del Partido Popular y de Vox. Es defender la soberanía nacional. Y todavía usted no le he escuchado decir que esta guerra es ilegal. Tenga la valentía de decirlo.
Es usted un pacifista de pacotilla. Usted está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo. No a la guerra y no a usted.
El líder del PP ha rebutjat la guerra, però sense criticar el president nord-americà i tot i els intents de Sánchez de burxar en les seues contradiccions, Feijó no ha dit si demà votarà en contra del decret anticrisi.
Doncs al marge dels vots del Partit Popular, Sánchez té assegurats els suports per aprovar les rebaixes fiscals, però per al decret d'habitatge segueix de moment sense tenir-ne suficients.
La portaveu de Junts ha deixat clar que votaran en contra de la pròrroga dels lloguers perquè diu el decret està mal fet. Miriam Nogueras no es deixa tors el braç, malgrat la pressió de Sumar, a la qual s'ha afegit des d'Esquerra Gabriel Rufián.
Fet amb tan poc rigor que acaba beneficiant a qui no hauria de beneficiar.
Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Me voy a esforzar mucho para que sí sea.
El govern espanyol esgotarà el termini per convalidar el decret al Congrés per donar marge als llogaters fins a final d'abril per acollir-se a la pròrroga.
Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Tot això, avui hem sabut que el 12 d'abril sortirà del port de Barcelona una nova flotilla cap a Gaza. Seran un centenar d'embarcacions, entre les quals una de suport tècnic d'Open Arms. Algunes s'hi afegiran des d'altres ports del Mediterrani i s'espera que sigui la més gran fins ara amb uns 2.000 participants. El coordinador de la flotilla, Saif Boukeshek, diu que intentaran trencar el bloqueig israelià de la franja, passi el que passi.
Vamos a intentar llegar a Gaza, vamos a intentar formar parte de la reconstrucción de Gaza, pero lo que pase en el camino no va a ser un impedimento de seguir luchando. Este es un acto más en una lucha bastante larga de los pueblos oprimidos para intentar apoyar los derechos humanos.
Aquest cop la missió també tindrà un comboi terrestre que sortirà de Mauritània el 10 d'abril.
Meta i Google, propietaris d'Instagram i YouTube, respectivament, han estat declarades culpables de generar addicció a les xarxes socials entre els menors. Rafael de Ribot.
Un tribunal de Los Angeles, a Califòrnia, ha considerat provat que van actuar de forma negligent i van utilitzar el disseny de les seves plataformes per provocar un ús addictiu. Per això els imposa una multa de 3 milions de dòlars que hauran de pagar la demandant, que acusa les xarxes de provocar-li greus problemes mentals. El seu advocat ha destacat que la sentència és un missatge molt contundent.
Amb aquesta sentència s'envia un missatge clar. Seran responsables de les seves funcions, independentment de si els nens reben imatges pornogràfiques, si són víctimes d'explotació sexual o qualsevol altre problema. Només per les funcions que fomenten l'addicció, aquestes empreses en són responsables. La sentència és un missatge molt contundent.
TikTok i Snapchat van arribar a un acord econòmic abans del judici per precisament evitar els tribunals. Els condemnats ja han avançat que recorreran la sentència. El pronunciament del jurat Manel s'ha fet públic l'endemà que un altre tribunal de l'estat de Nou Mèxic imposés a Meta, empresa que a banda de propietària d'Instagram també posseeix Facebook i WhatsApp, una multa de 375 milions de dòlars per no haver protegit els menors d'edat a les seves plataformes i haver-los exposat a continguts inadequats i, diuen, també a depredadors sexuals.
Per tant, tenim que dels tribunals arriben males notícies per a Meta, que la condemnen, però Donald Trump, al seu temps, promociona el seu propietari.
Doncs sí, exactament. Trump ha creat un consell assessor per dissenyar la política dels Estats Units sobre intel·ligència artificial que incorporarà les figures més influents del sector tecnològic i el grup comptarà amb magnats com el mateix Mark Zuckerberg de Meta, Jensen Huang, director executiu d'NVIDIA, i també Larry Ellison, cofundador d'Oracle. La Casa Blanca assenyala que se centraran en les oportunitats i desafiaments que presenta la tecnologia emergent per la força laboral nord-americana, amb l'objectiu, diuen, d'assegurar el lideratge del país en allò que el govern anomena l'edat d'or de la innovació.
Gràcies, Rafael. Passa un minut i mig d'un quart d'onze de la nit. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'aquest edifici de Gràcia. Ahir hi havia manifestació, avui s'ha evitat que hi hagués el desallotjament, el desnonament d'aquest ciutadà que hi vivia, però compte perquè la Generalitat ha detectat irregularitats per part dels lloguers. De seguida ho expliquem bé.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Pràcticament passen ja 20 minuts de les 10 de la nit. La Generalitat ha detectat irregularitats per lloguers abusius a l'edifici del carrer de Sant Agustí 14 del barri de Gràcia de Barcelona. Aquest és el bloc on avui finalment s'ha ajornat un desnonament per la pressió ciutadana. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit. Sí, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, estudien sancionar la propietat amb almenys 90.000 euros per cada pis on s'ha vulnerat el topall dels lloguers. Paneque també ha justificat per què cap dels 100 inspectors que té la Generalitat no va començar a revisar l'edifici fins ahir, tot i que fa temps que coneixien la situació. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Perquè el decret el teníem aprovat des del desembre, des del gener vàrem començar a treballar, i fixis, en 2 mesos i mig, no? hem tingut ja un volum de 22 expedients sancionadors tancats i més de 480 expedients en marxa. No? Per tant, quan hem tingut les eines, les hem aplicat.
El grup inversor New Amsterdam Development va comprar l'edifici el 2023. L'any passat va anunciar que no renovarien el contracte als veïns perquè volien dividir els pisos en habitacions i llogar-les cada una per 950 euros, cosa que vulnera el límit regulat dels lloguers.
Gràcies, Roger. Sobre aquest cas, avui hi posem la mirada de la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, col·laboradora d'aquest programa, Judit Colell.
Al carrer Sant Agustí de Gràcia, aquests dies no només s'està intentant executar un desnonament. El que s'està intentant és fer fora una manera de viure, una comunitat sencera. Gràcia no és un decorat, no és un lloc mono ni cuqui per venir-hi a passar uns anys. Gràcia, igual que molts altres barris de Barcelona, és veïnat, és xarxa, és gent que es coneix, que es cuida i que resisteix. I això, avui, està sota amenaça. D'una banda, hi ha els veïns i les veïnes que lluiten per quedar-se a casa seva, que planten cara als desnonaments i que baixen al carrer quan cal. D'altra, hi ha un model que converteix tot en mercaderia. Pisos com a inversió i carrers com a aparadors. I enmig d'aquest conflicte, cada cop més, apareix una realitat incòmoda. L'arribada massiva d'expats amb poder adquisitiu, desconnectats del barri, que ocupen espais sense formar-ne part. I no només això, alguns fins i tot denuncien el soroll, les festes populars i les protestes, fins i tot la resistència contra els desnonaments. No es pot viure en un barri com Gràcia i pretendre que funcioni com un espai silenciós. No es pot gaudir de l'encant d'un lloc i alhora contribuir a expulsar la gent que li dona la vida. El que passa a Sant Agustí no és un cas aïllat. És el símptoma d'un model de ciutat que prioritza el benefici econòmic per sobre del dret a l'habitatge. Un model que desarrela, que substitueix i que buida de sentit els barris. Davant d'això hi ha resposta. Aquests veïns que s'organitzen, que resisteixen i que diuen prou, que recorden que els barris no es venen, que els barris es defensen. Defensar Sant Agustí és defensar Gràcia, i defensar Gràcia és el dret a viure i a fer vida, a no ser expulsat. És defensar també altres barris, és defensar la nostra ciutat. Perquè sense veïns no hi ha barri, i sense barri no hi ha ciutat. Sant Agustí no es toca. Gràcia és dels veïns.
Un año sin una poniendo una letra y no nada, la ropa, nada, nada, nada. ¿Dónde a dormir y cómo a dormir, señor? No hay no robar, ni aveo todo policía, que no hay que ir a trabajo la chatara. Nadie, no ha poniendo, nadie.
És el lament d'una de les persones desallotjades aquest matí d'un campament de barraques al voltant del Pont del Treball, al districte de Sant Andreu, a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament ha decidit actuar-hi avui després que a la zona hi hagués un incendi aquest cap de setmana. Oriol Pujador.
Sí, en aquest assentament hi havia una quarantena de barraques. Malvivien 126 persones d'origen marroquí, algerià i romanès. La meitat han acceptat rebre atenció dels serveis socials, la resta, en canvi, ho han rebutjat. Els Mossos han fet també dues detencions, una persona que estava en crida i cerca i l'altra per infracció de la llei d'estrangeria. L'operació s'ha fet després d'un incendi, com deies, al cap de setmana, i el consistori assegura que s'ha actuat segons un informe dels bombers en què s'alertava del risc que hi havia per les persones que hi vivien. Sebastià Massagués, el cap dels bombers.
Estem parlant d'un espai de 40 barraques, tendes de campanya, amb material acumulat a fora, amb electrodomèstics que tenen instal·lacions elèctriques no contrastades, per no dir la paraula punxades, i alhora utilitzaven sistemes de gas, d'ampolles de butà, etc., o petites fogueres per estar a la zona.
Quan acabi les tasques de neteja, el solar es lliurarà a DIF, que n'és el propietari.
I la Fiscalia considera que l'Ajuntament de Badalona va incomplir l'ordre judicial durant el desallotjament de prop de 200 persones de l'antic Institut B9. Recordem que això va passar el mes de desembre. En un informe, el Ministeri Públic diu que el govern de Xavier García Albiol no va oferir cap alternativa d'emergència a les persones sense llar que hi malvivien, tal i com li demanava la jutgessa. La Fiscalia afegeix que tampoc es va fer un seguiment posterior als afectats que es van quedar al carrer enmig del fred i les pluges. Mentrestant, avui una seixantena d'entitats socials i centenars també de persones s'han adherit aquesta tarda al manifest Declaració de Badalona, que demana solucions justament a García Albiol per atendre la pobresa i l'emergència social de la ciutat. Des de Badalona, David Àngela.
Càritas, Sant Joan de Déu, Comissions Obreres, la UGT, la Fundació Roca i Pi, Stop Mare Mortum, Òmnium o Open Arms són només algunes de les entitats adherides a aquesta declaració que vol combatre les desigualtats i la vulnerabilitat. Carles Segués, portaveu de Badalona Acull, insta el govern popular a remengar-se.
Nosaltres voldríem treballar colze a colze amb les administracions amb aquest objectiu, l'objectiu de poder assolir aquesta nova direcció en favor de prioritzar l'atenció a les persones més vulnerables. A Badalona hi ha un problema molt greu amb l'habitatge, hi ha un problema molt greu amb els recursos que tenen els serveis socials, de persones que tenen dificultats per l'alimentació.
L'Església de la Mare de Déu de Montserrat, el mateix escenari on diverses persones van evitar a finals de l'any passat que s'hi refugiessin alguns dels desallotjats del B9, s'ha fet petit aquesta tarda per acollir la presentació d'aquesta declaració.
Quatre minuts i arribarem a 2:15. La mare del nadó de 6 setmanes, acusada juntament amb el pare de maltractar i agredir sexualment la criatura, és infermera. Ho ha confirmat la consellera de Salut, Olga Pané, en una entrevista aquí al matí de Catalunya Ràdio. De fet, és treballadora de l'Hospital de la Vall d'Hebron, al mateix centre on el nadó està ingressat i on els pares el van dur a urgències perquè no es trobava bé. Maria Costa.
La consellera Pané ha admès que quan va saber que la mare era infermera no hi donava crèdit. Pané ha també explicat que el nadó sobreviurà però que probablement li quedaran seqüeles. La criatura continua ingressada a la unitat de cures intensives de pediatria de l'Hospital Vall d'Hebron, on la tenen diversos especialistes.
La impressió és que sobreviurà, però molt probablement amb seqüeles derivades dels maltractaments. Però és un cas tristíssim perquè és que és inimaginable, no? Amb un bebè de 6 setmanes... que els pares generin, no sé, no? Aquest mal amb una criatura que és absolutament incapaç de defensar-se.
La consellera també ha defensat que els mecanismes de detecció d'abusos sexuals es van activar correctament.
Sí, el sistema doncs, ha funcionat. Efectivament, aquest nano va anar a la Vall d'Hebró, es va activar el protocol de maltractaments a la vista de les lesions que presentava. Immediatament, Mossos d'Esquadra es va personar a l'hospital, es va procedir a la detenció dels dos pares, es van posar a disposició judicial i en aquests moments estan a la presó.
La investigació continua oberta i de moment se centren els pares de la criatura per uns suposats delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual. Tots dos van negar davant del jutge els fets contra el seu fill, que es troba sota la tutela de la Generalitat.
Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Parlem ara de Noelia Castillo. És la jove del Garraf de 25 anys que fa gairebé 2 anys que lluita per una mort digna. Finalment rebrà l'eutanàsia demà. El cas ha estat marcat per l'oposició mediàtica del seu pare, que ha intentat paralitzar la mort assistida recorrent a totes les instàncies judicials disponibles. Cèlia Forment.
Sí, des que l'eutanàsia es va autoritzar inicialment el 2024, el pare ha presentat recursos al Tribunal Superior de Justícia, al Tribunal Suprem, al Constitucional i davant la justícia europea. I en cap tribunal ha aconseguit aturar la decisió. Per últim, aquest matí, un jutjat de Barcelona ha denegat les mesures cautelars que havien reclamat els advocats del pare de la noia fa uns dies. La magistrada argumenta que no és l'òrgan competent per fer-ho.
Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y vosotros os quedáis aquí con todo el dolor, pero pienso... Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos los años,
Això que sentim és un fragment d'una entrevista, la mateixa Noèlia, que Antena 3 ha emès avui. Ella explica que hi va haver un moment en què la seva vida es va torçar per sempre. La noia, amb paraplegia, conviu amb dolor constant, en un context de gran dependència i amb una xarxa de suport molt limitada. Tot això l'ha fet passar per diversos centres sociosanitaris.
Gràcies, Cèlia. És una entrevista que, en tot cas, ha ajudat que s'hagi polaritzat encara més aquesta qüestió en el compte enrere a l'aplicació de l'eutanàsia a Noèlia Castillo. Per tot plegat, volem saludar Cristina Vallès, presidenta de l'Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya. Cristina, bona nit.
Hola, bona nit.
Dèiem que és una entrevista que ha sorprès perquè és la primera vegada que hem vist a Noèlia Castillo després que al llarg d'aquests dos últims anys hem anat informant del seu cas i com que encara no en sabem prou de tot aquest procediment que tot just la setmana passada va complir el seu cinquè aniversari, la llei de l'eutanàsia, és bo repetir el procés de garanties en què es produeixen doncs aquestes situacions. Potser és més habitual del que ens pensem que persones puguin expressar-se tant i tan bé sobre el dolor que senten i el desig que tenen de posar fi a la seva vida a causa d'aquest dolor.
Sí, evidentment, és una cosa que no hi estem gaire acostumats, però és una prestació més de la sanitat pública, per tant, doncs, és una cosa que, per sort, ens hi hem d'anar-hi acostumant, perquè, clar, les persones que demanen l'eutanàsia, la llei està pensada per molt poca gent, perquè el context eutanàsic és màxim, el de patiment màxim, o sigui, si tu no estàs en una situació de context eutanàsic d'una malaltia o d'un patiment molt greu, irrecuperable, etc, ja val més ni que t'hi posis, no? Perquè realment és un procés molt garantista en el que has d'estar molt, molt fotut. És pensada per poca gent, però la poca gent que necessita l'eutanàsia és que la necessita moltíssim, perquè vol dir que és que està amb un límit de dolor que diu, bueno, ja no puc més i, per tant, prefereixo anar-me'n que seguir aquí. Mm-hmm.
Quin és el procediment legal que se segueix a partir de la primera sol·licitud que es fa i quins controls inclou?
Sí, hi ha una primera... El pacient o la persona sol·licitant fa una primera sol·licitud que serà el seu metge o metgessa responsable de tot el procés. A partir d'aquí, aquest que serà el metge responsable passen uns dies, t'informa de quines són totes les possibilitats que tens davant de la teva malaltia o del teu patiment. Aquí també pensem que hi entra tot un equip, no només és el metge metgessa, és una persona d'assistència social, és un psicòleg, vull dir que hi ha tot un plegat de gent dins de l'equip que acompanyen en aquesta persona durant 15 dies, perquè al cap de 15 dies tu t'has de reafirmar en aquesta primera sol·licitud. A partir d'aquí, si tu et reafirmes en aquesta primera sol·licitud d'eutanàsia, el que es fa és buscar un metge consultor que entengui amb el que és la teva malaltia bàsica, per el que ho presentes, i ell ha de fer també un informe i dir què li sembla, si tu estàs en context eutanàsic o no. Després, si el curs segueix sense denegacions, el que va és aquest informe a la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, que és un organisme que existeix a cada una de les dels territoris de l'Estat. Llavors, aquesta comissió anomena un metge i un jurista, una metgessa, una jurista, que han de revisar tots els informes, tots l'historial clínic d'aquesta persona, i si consideren que hi estan d'acord tots dos que està en context eutanàsic i que compleix totes les qüestions que demana la llei, doncs a partir d'aquí dona el seu vistiplau o no i ho passa a la Comissió de Garantia i Avaluació, que és la que finalment, analitzant el cas, analitzant tots els informes, etc, és la que aprova o denega la sol·licitud. I se'n deneguen moltes. Se'n deneguen quasi un 50% de les sol·licituds. O sigui que no és tan fàcil, és dificilíssim que s'aprovi una eutanàsia.
Avui estem parlant del cas de la Noèlia, però el cert és que aquesta setmana a Catalunya hem conegut també un altre cas d'una persona que ha demanat l'eutanàsia i que ho va voler explicar, en aquest cas els micròfons i les càmeres de TV3, que han emès l'entrevista un cop ahir, doncs, se li va practicar l'eutanàsia. És un testimoni que hem conegut al TN Vespre d'avui, al Telenotícies de TV3, sí. I és el cas del Lluís.
M'ho ha passat molt, sí, de la vida, però s'ha d'arribar a un punt que s'ha de saber plegar. Hi ha malalties fotudes, més fotudes, i després està la meva. El teu dia a dia ja no és feliç. I a part de la teva poca mobilitat, ja no pots manejar el mòbil, ni aguantar-te el gos d'aigua amb la mà, amb palleta. T'han de donar a menjar. I el dolor constant. Com un malson.
És el Lluís, va morir finalment ahir. Per tant, són dos casos en què tenim un testimoni gràfic, no?, de com expliquen el seu dolor. I, per tant, en tots dos casos s'han seguit les garanties que preveu la llei. Ara bé, en el cas de la Noèlia, el procediment s'ha allargat 2 anys pels recursos que ha anat interposant el seu pare. A ella se li han vulnerat alguns drets, creieu, des de la vostra associació del dret a morir dignament?
Se'ls han vulnerat tots els drets. O sigui, ella era una persona que és competent, que és major d'edat, que té el context eutanàsic, ha passat per la Comissió de Garantia i Avaluació i per culpa d'aquests recursos que han anat posant el seu pare amb el suport d'aquests maldits abogados cristianos, no? Doncs realment és que el que li han fet és segrestar tots els seus drets, el dret de demanar l'eutanàsia, el dret de tenir una mort digna, el dret de... Clar, perquè el respecte a la pròpia persona i tot plegat, no?, és només perquè la seva pròpia moral, no?, d'aquest pare o d'aquests abogados, no?, s'ha d'imposar. I els hi és igual tot, perquè els hi ha sigut durant un any i mig o quasi dos igual el dolor que estaven afligint amb una persona que ho tenia claríssim i ho han vist tots en les declaracions que està fent.
Us hi heu trobat en altres casos? És habitual que una tercera persona faci una reclamació?
No. Clar, això només ha passat 2 vegades. És una cosa molt nova. La llei, en el fons, és molt nova, té una jurisprudència nova i es va, com que diu, caminant, avançant amb tot el procés. I, clar, el que han fet aquest grup d'abogados és trobar una escletxa de la llei. I en aquesta escletxa, on han posat la banya per intentar aconseguir posar un pal a la roda a la llei, que és el que sempre han volgut. Però encara que una família d'entrada digui, home, no, per favor, no ho facis, nosaltres et cuidarem fins al final, amb una persona que vol demanar l'eutanàsia, no, per favor, nosaltres t'estimem, no volem que te'n vagis, quasi tots els casos acaben amb la família entenent que aquesta persona ho està venent perquè té un patiment extrem i ja no vol seguir per aquest camí, i acompanyant-lo fins al final. No? Vull dir, el cas de Lluís és una bona mort, és una eutanàsia ben portada. El cas de la Noèlia és un desastre. Ha estat segrestada en els seus drets durant pràcticament 2 anys.
I treballeu, hi ha alguna cosa que es pugui fer, que alguna modificació que es pugui fer a la llei o que contempli que una tercera persona no pugui, diríem, doncs, frenar a la decisió primer de la persona que demana l'eutanàsia i després quan ja està avalat pel comitè d'experts i un tribunal? Si pot fer alguna cosa?
Sí, s'hi pot fer. Clar, la decisió de la Comissió de Garantia i Avaluació és una decisió administrativa i tota decisió administrativa en el nostre país pot ser reconeguda, cosa que està molt bé, perquè si no voldria dir que l'administració sempre podia fer el que volgués. Però el que no pot ser és que això es faci per una tercera persona que no té legitimitat, perquè encara que la tingui raonant, vull dir, de manera llunyana per una qüestió de lleis, èticament no la té, perquè ningú pot demanar l'eutanàsia per tu. I, per tant, ningú hauria de poder dir que no en aquesta eutanàsia. Per tant, això des de la Generalitat en aquest moment s'està treballant des de l'Advocacia de la Generalitat perquè no hi hagi aquesta tercera persona legitimada, que no existeixi. I si existeix, llavors nosaltres hem presentat en el Parlament un procediment per canviar, fer un petit canvi administratiu a la llei de la LORE, però és en la part administrativa, perquè quan hi hagi un cas d'aquests, si és que hi torna a haver-hi un cas, que esperem que no n'hi torni a haver cap més, sigui, es resolgui en molt poc temps, en 20 dies quedi resolt. Que això ja seria un pas endavant dins de la barbaritat que algú pugui dir que no amb una eutanàsia d'una altra.
Doncs en el cas de la Noelia el procediment pràcticament s'ha allargat 2 anys justament a causa d'aquests recursos. Agraïm moltíssim, Cristina Vallès, presidenta de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, que ens hagis atès avui al Catalunya Nit per aclarir aquestes qüestions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu en aquest tema. Bona nit.
Cinc minuts i 11:45 de la nit. Avui també hem conegut les dades que demostren que cauen en picat les adopcions internacionals a Catalunya. Si fa 20 anys se'n feien 1.400, l'any passat només es van adoptar una quarantena de menors estrangers. Per contra, les adopcions nacionals es mantenen en els mateixos nivells de fa 10 anys. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, bona nit.
A què es pot atribuir aquesta davallada?
Doncs mira, bàsicament el fet que molts països apliquen noves polítiques socials i els protocols internacionals també han canviat molt en 20 anys. Helena Lladós és la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i Adopció en declaracions a 3Cat Info.
Al final, l'adopció internacional es va considerant com una mesura subsidiària i més excepcional i més orientada també molt cap a infants amb necessitats especials o cap a infants amb, bueno, més grandets, per dir-ho d'alguna manera, i quan no hi ha realment alternatives més locals.
Aquest és un element, però n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha països que no accepten l'adopció en cas de matrimonis homosexuals o de persones monoparentals. Altres veus també assenyalen com a possibles factors els avanços en els tractaments de reproducció assistida, que han millorat molt en els últims 20 anys. Els tràmits de l'adopció internacional i nacional s'allarguen entre 5 i 6 anys de mitjana. El Vietnam, Bolívia i Colòmbia són els països d'on van arribar més infants l'any passat. Anna Costa fa 9 mesos que justament va arribar del Vietnam de buscar la seva filla i lamentava tot aquest temps d'espera.
Ella va fer 6 anys quan portava 15 dies aquí a Catalunya. Això vol dir que quasi quan nosaltres vam començar el procés estava un any de vida. Llavors dius, nosaltres aquí anem esperant, que també ens anem fent grans, i el nen o nena pues allà també anar pujant amb motxilles que no deixen de ser, sempre acaben sent més motxilles emocionals, però que és evident que hi són, no?
En el cas d'aquesta persona, de l'Anna Costa, van optar per aquesta adopció internacional perquè, per la seva edat i la del seu marit, tenien que no poguessin adoptar un infant d'aquí.
Gràcies, Oriol. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem com avança la investigació del cas d'espionatge amb el programari israelià Pegasus. Els advocats que porten aquesta causa diuen que amb extrema lentitud.
Catalunya Nit.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'11a edició de la Marxa amb qualsevol de les 3 modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Històries globals que defineixen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3Cat Info.
L'Àfrica vol que l'ONU consideri l'esclavitud i el tràfic d'esclaus com un crim contra la humanitat. Ni Catalunya ni Espanya han afrontat encara la seva participació en aquest fenomen al segle XIX. En aquest Mapamundi, esclaus i negrers, les reparacions pendents.
Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya nit.
El mes vinent farà 4 anys ja que va esclatar el cas de l'espionatge amb el programari israelià Pegasus, que s'infiltra als telèfons mòbils. L'Organització de Defensa dels Drets Humans Irídia ha denunciat avui públicament que la justícia espanyola està obstaculitzant de forma generalitzada la investigació del cas. És un cas, Jordi Corbalán, que ha afectat desenes de líders i activistes independentistes.
Les defenses d'algunes de les víctimes de l'espionatge han demanat als jutjats de Barcelona que porten els casos que emetin ordres europees perquè s'investigui la multinacional israeliana NSO amb seu a Luxemburg i responsable del programa Espia i 3 dels seus directius. Però els patrons d'actuació, segons Irídia, es repeteixen. Hi ha jutjats que han enviat l'euroordre tard, d'altres ho han fet amb defectes i finalment es té constància de 5 casos en què les euroordres d'investigació estan aturades perquè els tribunals espanyols no contesten els requeriments de la justícia luxemburguesa. Per això, en el cas d'una de les víctimes, l'advocat Andreu van der Einde, ja s'ha arxivat la investigació. Sònia Olivella és la coordinadora de litigis d'Irídia.
Això és molt greu. Estem parlant que els nostres jutjats demanen cooperació europea a Luxemburg per després deixar-los activament sense resposta, fins que Luxemburg no té més opció que arxivar la seva pròpia causa.
Irídia es planteja denunciar davant instàncies internacionals la inacció de la justícia espanyola amb els casos d'espionatge amb Pegasus.
I al País Valencià, polèmica al voltant del nou president, Juanfran Pérez Llorca. L'oposició demana explicacions per la contractació de la seva parella a la Diputació de València. Consideren que s'ha fet un lloc de treball a mida d'ella, de Vanessa Soler. La Diputació i el president autonòmic neguen cap tracte de favor. València, Alba Barbosa.
La parella de Pérez Llorca ha demanat el trasllat a la Diputació i ha deixat el lloc d'administrativa a l'Ajuntament de Finestrat. L'oposició denuncia que l'adjudicació s'ha fet a mida i que amb la nova feina, com a secretària de direcció, la parella del president doble el salari. José Muñoz, dels socialistes valencians, i Joan Baldoví, de Compromís.
Para investigar si este traslado es, bueno, es correcto, es legal.
Li arreglen una plaça a 30 metres del despatx del president i, curiosament, cobrarà el doble.
El president valencià i també des del Partit Popular asseguren que el procés ha estat transparent i el que se segueix amb la resta de funcionariat quan demanen un trasllat.
Lo que ha hecho mi pareja es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral. Y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor. Insisto, sin ningún trato a favor.
La Diputació de València manté que diversos aspirants van optar al lloc de feina i que s'adjudica segons el perfil que hi encaixa millor.
That together we may proclaim the gospel of Christ, who reconciles us to God and breaks down the walls that divide us.
Let us greet our newly installed Archbishop.
Aquest és el moment de la cerimònia a la catedral de Canterbury, al sud-est d'Anglaterra, quan Sarah Malley s'ha convertit en la primera dona arquebisbe de Canterbury en tota la història de l'Església Anglicana. Malley, de 63 anys i infermera, és la líder religiosa de més rang de l'Església d'Anglaterra a partir d'avui. El seu nomenament, això sí, ha estat condemnat fermament per diversos arquebisbes d'Àfrica pel fet de ser dona. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Precisament ha estat una cerimònia en què les dones han tingut un paper important. Dues han obert les imponents portes de la catedral després que Sarah Malley, amb una capa i una mitra daurades, hi donés tres cops amb el seu bàcul, com és tradició. Després ha sonat una coral africana, formada majoritàriament per dones. La nova arquebisba haurà d'afrontar profundes divisions dins dels anglicans d'arreu del món, especialment d'alguns països africans que critiquen el seu nomenament pel fet de ser dona. A més, Malley succeeix Justin Welby, que va dimitir el 2024 després d'estar implicat en un escàndol d'abús sexual. Avui la nova arquebisba ha tingut un record per les víctimes de la guerra i també per les d'abusos per part de l'Església.
We must not overlook...
No hem de passar per alt ni minimitzar el dolor que experimenten aquells que han estat perjudicats per les accions, les inaccions i els fracassos dels membres de les nostres pròpies esglésies i comunitats cristianes. I hem de mantenir el compromís amb la veritat, la compassió, la justícia i l'acció.
Malley ha jurat el càrrec davant unes 2.000 persones, entre les quals el primer ministre britànic, Keir Starmer, el príncep hereu Guillem o la seva dona Kate. La nova arquebisba ha recordat la seva adolescència amb aquestes paraules.
Quan recordo la meva vida i recordo la Sara adolescent que va posar la seva fe en Déu i es va comprometre a seguir Jesús, mai no m'hauria pogut imaginar el futur que m'esperava i, per descomptat, tampoc el ministeri al qual ara estic cridada.
Al Regne Unit, l'arquebisbe de Canterbury és una figura pública coneguda que oficia els principals esdeveniments reials, com ara coronacions, casaments i funerals.
Aquí s'ho estan passant realment bé, eh? És Suede, que ha omplert la sala Ras Matàs de Barcelona d'energia, nostàlgia i guitarres. Acaben de presentar el disc Antidepressants dins del Cruïlla d'hivern. Barcelona, Marc Ruiz.
Suede no necessiten parafernàlia, només bona música i una bona banda que sigui capaç de seguir el torrent d'energia de Brett Anderson. Porta l'uniforme de sempre, camisa blanca, pantalons negres estrets, moviments sinuosos i energia a dojo. Arrenquen amb cançons de l'últim disc com Antidepressants, que li dona títol, i que el públic ja s'ha fet seves, però Anderson no en té prou i sacseja els fans dient-los que són els amants del carrer. Només amb aquesta frase la cridòria és extraordinària quan tothom entén que tocaran un dels clàssics, Trash. El líder de Suede aprofita per guardar la veu i deixa que siguin els fans que cantin els fragments més aguts i responen com si tornessin a tenir 16 anys. I quan semblava que la bogeria no podia anar a més, Anderson anima encara més els assistents, els fan bogir i quan els té al punt d'ebullició tot esclata amb Animal Nitrate, una altra de les de tota la vida. La veu de Brett Anderson continua transmetent l'urgència dels 21 anys als que dedicava precisament aquella cançó. Recupera forces amb Europe is our Playground, que assegura que va escriure a Barcelona el 1995 i torna a la càrrega, ja sigui des de la pista o pujant a un monitor amb Filmstar o Can't Get Enough. Anderson té moments de tendresa per dedicar a la seva mare, She Still Leads Me On, i per crear racons d'intensa intimitat cantant només amb guitarra acústica i l'ajuda del públic, el falset The Wild Ones, probablement el millor moment de tot el concert. I encara queden assos a la màniga, com l'apoteòsica So Young, demostrant que, possiblement, no hi ha millor antidepressiu que la música en directe.
Catalunya nit.
Oh, down the glen.
Inclòs dins el cicle Ànima Lliure, que porta la diversitat damunt l'escenari, el Teatre Lliure estrena al muntatge un intent com qualsevol altre que es podrà veure fins diumenge a l'Espai Lliure. Marta Vives.
Pretendre ser tu mateix quan tens un germà bessó pot no ser fàcil. Però més, què passa si el teu doble té una discapacitat? Clément i Guillaume són els bessons Papa Cristú, referents de l'escena inclusiva belga que intenten connectar-se a través de la dansa i la paraula. L'un té paràlisi cerebral i va en cadira de rodes, l'altre no. A escena fan un pas de dos, un joc performatiu que busca la complicitat de l'altre i també la del públic. Ho explica Clément.
Intentamos como compartir todo el proceso, toda nuestra historia, ¿no? Personal, pero también para plantear, ¿no? Preguntas sobre la discapacidad o la diversidad funcional en la sociedad. Entonces, pero de manera con mucho humor y con varios tipos, ¿no? De teatralidad, ¿no? Y de danza y de teatro.
Sobre l'escenari, aquests dos cossos tan semblants i tan diferents a la vegada que es troben i busquen l'entesa i la mirada, en una peça íntima i delicada sobre la identitat, la diferència i la connexió humana.
Pero sí, la mirada es muy importante porque es la mirada entre nos dos, como Guillaume y yo, un juego de miradas. Y la mirada es como muy concreta aquí en el escenario, pero también... obviamente no la mirada al nivel de la sociedad, ¿no? sobre la diversidad. Entonces es una tipo de experiencia un poco.
Un intent com qualsevol altre es podrà veure en quatre úniques funcions.
I avui la periodista Marta Riezu posa la seva mirada en els museus.
Potser haureu escoltat, se n'ha parlat aquestes setmanes, el ball de cadires que hi ha aquests mesos als museus catalans. Una plega, l'altra fan plegar. Un és nou director i amarder perquè diuen que el concurs públic no s'ha fet bé. En fi, tot un enrenou que ve d'un canvi gros del model cultural en les darreres dècades. Els museus han deixat de ser espais de recolliment i aprenentatge i ara són una marca, una empresa, i com a tal es fixa molt en els números. Cal tenir moltes visites i per tenir visites s'han de fer exposicions cridaneres i mediàtiques, cares. Això atreu un tipus de visitant amb un interès més fingit que real, em sembla a mi. Vol la selfie i poc més. Quan va començar tota aquesta tonteria? El crític d'art britànic Robert Hughes va dir que el punt d'inflexió va ser el 1963, quan la Gioconda va fer l'American Tour, aterrant com una estrella a Washington i després a Nova York, rebent milions de visites, com si fos l'Elvis Presley. Aquí, diu ell, va començar la degradació del mercat del col·leccionisme, l'art com una mercaderia. Si algun dia en voleu saber més, ho va explicar a un documental fascinant del 2009 que es diu La maldició de la Mona Lisa.
Molt bé, moltes gràcies, David Ubach. Bona nit. Vinga, anem amb els esports.
En aquestes eliminatòries, quan abans et posis per davant, a nivell mental pot perjudicar l'altre equip. La nostra idea era aquesta, ser efectives dins de l'àrea.
És Alexia Putellas, la capitana del Barça femení de futbol, que avui ha guanyat 2-6 al camp del Real Madrid al partit d'anada dels quarts de final de la Champions. Per tant, el Barça que té fet ja gairebé l'accés a les semifinals amb aquest resultat ben i ben contundent.
Tancament parcial de l'RCD Stadium pels llançaments d'una ampolla d'aigua. L'àrbitre no ha partit contra el Getafe. Ara l'Espanyol té 24 hores per...
Una ampolla d'aigua llançada en el partit Espanyol-Getafe li ha costat a l'Espanyol finalment el tancament parcial del seu estadi de Cornellà al Prat. El comitè de disciplina de la Federació Espanyola li ha aplicat aquest càstig al club blanquiblau.
Gràcies, David.
Adéu-siau. Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low. And the secrets that we shared seems like yesterday. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore.
Estem en aquell punt en què hem perdut el control de la música del programa, li cedim cada nit a la Gemma sí. Puig, i amb un missatge, Agnès, que jo de moment no he detectat.
Anava a dir que fa dies que hem perdut el control, sí. perquè no li enganxem la pista.
Gemma,
bona nit.
Doncs mira, és una cançó de Boxiger i de Silver Bullet Band que es diu Against the Wind, perquè demà, bueno, podem anar en contra del vent o que tindrem vent, una miqueta.
Sí, sí. Demà, cadascú la direcció que se'l trobi, però n'hi haurà,
exacte,
no?
Exacte, podem anar en contra o a favor. Però sí, aquesta nit ja, ara mateix ja hi ha alguns cops que han superat els 80-90 km per hora cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, també cap a l'Empordà, aquest 121 a Portbou, un vent que s'anirà reforçant durant la nit i matinada, amb molta precaució, protecció civil activa el pla Vencat en aquest sentit, i demà continuarà el vent bufant. Sí que bufen aquests llocs on estan més habituats a que bufi, Camp de Tarragona, Ebre, també una mica cap al Segrià a primera hora, Pirineu i cap a l'Empordà, amb cops entre els 70 i els 90 o per sobre. Ventades fortes, neu al vessant nord del Pirineu, a la resta farà sol, però el que també notarem és aquesta entrada d'aire més fred. Avui finalment, ahir dèiem la cançó dels 25, doncs no hi hem arribat als 24, a Tortosa, però quasi. Però demà...
ho contem com en cert, 24, 25, va. Depèn d'on et situïs gaire estona.
Sí, res. El sol potser semblava un 25, diguéssim.
Home, jo crec que sí,
No?
Sí, estava bastant al límit si et posaves el sol avui.
Exacte.
Sí, sí.
Però demà deixarem en